El matí de Canal Blau Ràdio amb Elisabet Rovirosa.
Bon dia, Vilanova i la Geltrú. Què tal, com esteu? Benvinguts al matí de Canal Blau Ràdio. Avui tanquem setmana amb l'edició d'avui divendres 28 de març. Com sempre, els primers minuts del programa els dedicarem a fer-vos conèixer les notícies més destacades que ens ha deixat l'actualitat al bloc informatiu. D'altra banda, n'hem sentit a parlar molt i encara ho farem més durant els propers mesos i fins i tot anys. Parlem del POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el Pla General, el document que ha de marcar com ha de ser la Vilanova del futur. Avui divendres ens volem fixar amb detall en aquest pla i ens acompanyarà per a fer-ho en Gerard Llobet, regidor d'Urbanisme a Vilanova i la Geltrú a partir de les 10:10 del matí. I d'altra banda, avui divendres volem saber també, com és habitual, quines són les pel·lícules que arriben a les sales de cinema. Ho farem amb els nostres companys del programa La Capsa de Somnis. Ja ho veieu, com sempre, un matí de Canal Blau Ràdio farcit de continguts, així que comencem.
El matí de Canal Blau Ràdio.
Docents i famílies de les quatre comarques de la Vegueria Penedès s'han manifestat a les portes del Servei Territorial d'Educació del Penedès, al Vendrell, en oposició a la pretensió, afirmen, del govern català de tancar fins a 14 grups al conjunt del territori, 14 línies a primària, 5 d'elles al Garraf, 4 a l'Anoia, 3 a l'Alt Penedès i 2 més al Baix Penedès, i 9 línies a secundària, 3 d'elles al Garraf, com a l'Alt i al Baix Penedès. Els sindicats hi veuen un atac contra l'ensenyament públic, així ho afirma la delegada d'ensenyament de la CGT, Natàlia Salmerón.
Nosaltres estem en un sistema de doble via, perquè hi ha escola pública i també escola concertada. I el que nosaltres volem denunciar és que sempre és l'escola pública la que rep.
I la delegada de la Intersindical és la Mercè Llobera.
Representarà una pèrdua també de treballadors importants, en molts casos uns 2 treballadors i mig per grup. Per tant, és una pèrdua molt important, pèrdua que no té la concertada i sí que tenim a la pública.
Sota el paraigua de la plataforma La Pública, l'escola de tothom, els concentrats han reclamat millores en les condicions dels centres educatius, exigint una reducció de les ràtios a les aules, el desplegament del decret d'escola inclusiva i la desconcertació de l'ensenyament, és a dir, que es compensi la baixada de la natalitat retallant despesa a l'escola concertada. Professionals i sindicats han fet igualment una crida a les famílies perquè matriculin els infants a l'escola pública. Més qüestions. La sostenibilitat és un aspecte molt important a tenir en compte als habitatges. En els de nova creació és del tot imprescindible aplicar mesures en aquest sentit, però també s'ha de considerar la sostenibilitat de cara a rehabilitacions i reformes en cas d'edificis més antics. Fer habitatges més eficients i més sostenibles també passa per una nova tendència imparable com ho és la intel·ligència artificial. Així s'ha evidenciat a la tercera jornada de construcció i rehabilitacions sostenibles impulsades des de Node Garraf, en participació d'ajuntaments, gremis i col·legis tècnics. Així doncs, la intel·ligència artificial està revolucionant molts sectors, també aquest de la construcció. La IA permet, per exemple, millorar la productivitat, la gestió dels projectes i el disseny. Una transformació de processos que permet fer-los més eficients i sostenibles. Aquest és un dels missatges que ha calat entre els assistents en aquesta tercera jornada de construcció i rehabilitacions sostenibles, que en aquest cas organitzen Node, però que s'ha fet a Cubelles. En parla en director de Ciències de Dades i Intel·ligència Artificial, Enzo Longobuco.
La intel·ligència artificial és una eina transversal i el sector de la construcció, com molts altres, es veu transformat per aquesta eina. És interessant veure com s'està aplicant, també complint amb la regulació vigent, i el potencial que té per transformar qualsevol sector. En la pròpia construcció, jo he vist exemples de processos que trigaven anys, mesos en fer-se i que ara, burocràticament, és que es triga molt menys.
A l'hora d'automatitzar processos, la intel·ligència artificial aporta solucions amb sistemes que van des del suport a la presa de decisions a un sistema del tot automàtic en què la IA valida el resultat i du a terme l'acció. Es tracta d'una eina de suport que permet avançar cap a l'excel·lència productiva, però les persones per ara continuen sent imprescindibles. Enzo Longobuco.
Perquè és l'humà qui entén, la IA no entén, només fa les coses automàticament, però no les entén. Aleshores, hem d'estar presents com humans. Nosaltres podem prendre decisions basant-nos en opinions, en la nostra experiència, no? Nosaltres hem viscut tot això i diem, ostres, segons el que he viscut, jo crec que el millor és fer això. Ara, la IA el que ens pot ajudar a fer és obtindre una visió més ampla, no? Amb les dades, fer una interpretació que potser nosaltres no havíem tingut en compte.
I escoltem ara la Judit Garrido, és responsable de l'àrea d'empresa de Node Garraf.
proveir d'eines a tots els professionals del sector per tal doncs, que la seva feina, que ja la fan molt bé, a més, la facin dins dels àmbits de la sostenibilitat. I, en definitiva, la jornada, la pretensió és aquesta, és ajudar doncs, a tots una miqueta i estar tot remant cap a la mateixa banda.
La jornada amb l'impuls de l'Agència de Desenvolupament o de Garraf i altres organismes també ha servit per abordar qüestions com l'agilització dels tràmits amb l'administració i l'accés a bonificacions i subvencions per facilitar l'execució d'obres i projectes de rehabilitació. Escoltem ara la regidora de Promoció Econòmica de Cubelles, Núria Planas.
Les administracions hem de facilitar tant als ciutadans, ficant bonificacions al tema de la tramitació, com amb les empreses doncs, agilitzant-les i ficant tècnics que ajudin en aquesta tramitació, perquè doncs, un arquitecte pot ser molt bon arquitecte, però per gestionar ajuda del fons europeu doncs, pot ser complicat.
I la Rosa Fonoll és l'alcaldessa de Cubelles.
És un tema que ha vingut per quedar-se, la sostenibilitat, i en sense això bueno, és la tendència i el que s'ha de fer, la tendència i en tema de construcció el que s'ha de fer a partir d'ara i l'obligació no, de fer-ho.
Professionals, tècnics i polítics han pogut repassar la situació de la construcció i la rehabilitació a la comarca i els incentius per aplicar-hi sistemes d'eficiència energètica en aquesta jornada organitzada per l'Agència de Desenvolupament Econòmic No de Garraf.
El matí de Canal Blau Ràdio.
Si sou amants de la fotografia documental, preneu nota. Des de divendres passat, el Centre d'Art Contemporani, la Sala de Vilanova i la Geltrú acull l'exposició Perfect Day, del fotògraf Txema Salvans. Aquesta mostra, que forma part de la programació d'arts escèniques i visuals de la ciutat, es podrà visitar fins a l'1 de juny. Durant 15 anys, Salvans ha capturat imatges amb la mateixa càmera analògica, construint un diàleg visual entre elles. L'exposició compta amb 40 fotografies sobre el Mediterrani, a les quals, deliberadament, no hi apareix al mar. La seva obra denuncia la sobreexplotació del territori i convida a reflexionar sobre el paisatge en què habitem i vivim. Una exposició imprescindible per entendre la relació entre l'ésser humà i el seu entorn, que ens explica ell mateix, en Txema Salvans.
Perfect Day és un projecte desenvolupat al llarg de 15 anys i que és un recorregut al llarg de la costa mediterrània, des de Girona fins a Algeciras. I la principal, diguéssim, decisió quan vaig fer aquest projecte és que dono sempre l'esquena al mar i fotografio, diguéssim, el que el mar estaria veient, no?, des del seu punt de vista. El Mediterrani és pràcticament una ciutat allargada, no? Vull dir, més enllà d'alguns espais que han quedat protegits per circumstàncies curioses, jo què sé, doncs perquè fossin una reserva natural o una zona militar, en general tot el Mediterrani està superconstruït, no? De fet, ha sigut una oportunitat de negoci. I amb la convivència entre polítics i constructors s'ha acabat fent el Mediterrani que tenim ara, no? Ara ja és pràcticament impossible tirar enrere, no? Llavors, una mica, aquest és un projecte que parla de la gestió del territori, que parla molt de nosaltres, no? D'aquesta capacitat de resiliència que tenim d'adaptar-nos a aquests entorns que ja hem degradat i destruït, però que d'alguna manera és l'espai on hem decidit viure. Vull dir que hi ha molts elements que estan a través d'aquestes imatges que jo utilitzo per parlar de coses que a mi em preocupen i que crec que ens haurien de preocupar a tots. Jo crec que és una fotografia que és fàcil d'entendre i que cadascú li pot abocar, li pot donar diferents significats, no? Jo crec que sí, que es veu clarament que és una crítica en el sentit d'anàlisi d'una situació i d'un entorn que tots hi vivim, perquè de fet estem a Vilanova, que és un poble que està al costat del mar, vull dir que jo crec que són imatges que tothom pot entendre, però també són imatges que exposades en altres països la gent també ho entén, no? Entén que això és una distopia, no? Encara que sigui amb les seves característiques de territori, ells també ho tenen. Som capaços de crear aquests paisatges humans, no? Fets a base de bucar i formigó, i sobre aquestes làpides de formigó doncs ens instal·lem nosaltres, veritat? O sigui, pensa que al final l'home el que fa quan construeix paisatge és esterilitzar el paisatge. El que veureu aquí no és, diguéssim, una anècdota d'allò que succeeix al Mediterrani. En realitat el que veieu aquí és un denominador comú. que trobem en el Mediterrani.
I encara un apunt de l'àmbit cultural i, de fet, sobre música clàssica. Una música clàssica de proximitat amb una nova proposta de la Camerata Eduard Toldrà per aquest diumenge. La Camerata segueix programant la seva proposta per aquest any tan especial en què commemora el seu 40è aniversari. La formació clàssica del Garraf ens ofereix un programa per a cordes amb obres de diversos compositors catalans, espanyols i americans com Copland, Barroso, Verdolet i Brutons. Dirigit precisament per Salvador Brutons, un dels grans mestres del nostre país i director habitual de la Camerata Eduard Toldrà, el concert inclou un concert per a violí solista de Luis Barroso, interpretat per Manuel Guillén, un dels violinistes referents a l'àmbit de la interpretació del violí. Serà aquest diumenge, 30 de març, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova. Però al matí de Canal Blau Ràdio volem tenir més detalls, volem conèixer més detall com és aquest concert de diumenge. Ens l'explica la Marijo Riba des de l'associació musical Eduard Toldrà.
Hola, bon dia a tothom. Mireu, aquest concert del diumenge, del 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, amb la Camerata Eduard Toldrà, aquesta vegada està dirigit per Salvador Brutons, ja ens ha dirigit força vegades, i ens proposo un concert una mica especial perquè hi ha moltes novetats. Hi ha una estrena mundial d'un compositor madrileny que es diu Luis Barroso i ha fet un concert per violí i cordes i l'estrenarem. Ell confia en la batuta de Salvador Brutons. Salvador Brutons confia en la Camerata i és aquesta cadena de col·laboracions i de contactes que ens fa transcendir més d'una vegada doncs, les fronteres de locals. Després tindrem una altra obra d'un compositor molt jove, català, en Jofre Verdolet, que ha fet unes versions de 6 melodies tradicionals populars catalanes. Per tant, seran cançons, melodies molt conegudes, però versionades per un compositor jove, també per a cordes. Després hi haurà obra del propi Brutons, que sempre té molt d'èxit, és un compositor que agrada, dirigit per ell mateix, per tant serà una obra molt ben treballada i el resultat serà bo i sempre que fem obra de Brutons doncs, és un èxit absolut. Per tant, acabarem el concert en aquesta obra de Brutons. Però la iniciarem amb un clàssic també, Aaron Copland, i que és una dansa del seu ballet Rodeo i servirà per donar l'arrencada al concert. És un concert que continua dins de la temporada en què celebrem els 40 anys de la Camerata Eduard Toldrà. I aquesta temporada, doncs, aquest any, perquè realment la Camerata Eduard Toldrà va fer el seu primer concert el 1985, doncs estem molt contents de que tots els directors que ens han ajudat al llarg d'aquests anys passin i agafin la batuta i es posin davant de la formació musical. Per tant, continuem amb aquesta celebració, amb aquest concert, un mes de la temporada, però no deixa de ser una temporada molt especial per nosaltres, i cada concert pretenem doncs, que compleixi aquests objectius que l'Associació Musical Eduard Toldrà, des dels seus orígens, per tant, des de fa 40 anys, s'ha marcat, no?, que no només és apropar la música al nostre territori, sinó també tenir cura del patrimoni musical català. I quan diem això sempre parlem de passat, de present i de futur. Per tant, quan estem programant Salvador Brutons i Jofre Verdolet, estem parlant de present, però amb Jofre Verdolet estem parlant de futur. I a més, doncs, donant a conèixer un compositor, madrileny en aquest cas, però diguéssim proper, que està fent la seva tasca. I el solista serà Manuel Guillén, un referent del violí a l'Estat i més enllà, perquè ha estat mestre de molts, i és un referent en la interpretació d'aquest instrument, sobretot de música espanyola, però també de música contemporània. Per tant, aborda aquest concert de Luis Barroso que estrenarem. Us hi esperem, esperem que ompliu la sala i que aquesta camerata d'Eduard Toldrà, amb 40 anys ja consolidada i cohesionada, que és la vostra, que és la vostra orquestra, doncs això, que us la feu vostra i que ens seguiu i que puguem anar celebrant molts anys de música. Molt ben feta ja, perquè tenim uns professionals magnífics, que surten molt ben preparats dels nostres conservatoris i de les nostres escoles superiors i en aquest sentit, si tenim tots clars que la música és un dels pilars fonamentals de la formació de l'individu, doncs crec que val la pena aprofitar aquesta orquestra que tenim tan a prop de casa, amb molts veïns nostres de l'escenari i que el que volen és oferir-vos aquests anys de treball i de coneixement que han adquirit gràcies a les nostres escoles i conservatoris. Doncs us hi esperem.
I amb aquesta proposta de la camarata Eduard Toldrà per aquest diumenge a les 6 de la tarda, acabem bloc informatiu, no sense abans conèixer la previsió del temps tant per aquestes properes hores com de cara al cap de setmana. Ens l'acosta, com sempre, el nostre meteoròleg de capçalera, en Josep Miró. Josep, bon dia.
Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol i amb estones de cel clar al centre del dia, però amb alguns núvols ara primer al matí, que la tendència és que vagin marxant i que quedi un dia doncs molt assolellat, pràcticament com ahir, tot i que després a mitja tarda tornaran a sorgir alguns núvols, però avui seran més prims, que només entrenyiran el cel a partir del vespre o entrada de la nit. La temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat al voltant entre els 9 i els 10 graus, mentre que la màxima pot arribar fins als 19, amb una humitat que serà més moderada, sobretot al centre del dia. Vents en conjunt febles i variables en domini del ponent o mestral, però feble i fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui radiant, amb sol i cel clar, visibilitat excel·lent, humitat baixa i unes temperatures que baixaran una mica i estaran entre els 8 i els 17 graus, amb el vent que serà protagonista, fort de mestral o ponent al centre del dia, que pot arribar als 60 o 70 km per hora com a màxim, i més moderat a l'inici i final de la jornada. Això farà que la situació marítima s'alteri amb maró, onades que poden arribar al metre. De cara a diumenge, temps estable, radiant, sol i cel clar, visibilitat excel·lent, humitat baixa, temperatures que baixen de nit però pugen de dia, i estaran entre els 7 o 8 de mínima, i les màximes podrien enfilar-se entre els 19 o 20, i el vent ja serà feble, també de mestral, però no passarà dels 20-25 km de com màxim, i fent que la mar torni a anar a la baixa amb marejol.
El matí de Canal Blau Ràdio. Canal Blau FM.
Quan es tracta de la teva salut, el temps no espera.
Al Centre Mèdic Alomar de Vilanova i la Geltrú ampliem els nostres serveis per a una atenció més completa i immediata.
Circuit de la dona, eco, mamo i densitometria en un sol dia.
Serveis d'imatge molecular, PET, TAC i gamma càmera.
També de raig X, TAC i ressonància.
A prop teu, Alomar Vilanova. Perquè un diagnòstic no pot esperar. Informa't a centremedicalomar.es.
Capsa de somnis. El cinema a Canal Blau FM. Estrenes, cartellera, bandes sonores, sèries de televisió. Capsa de somnis, el programa de cinema de Canal Blau FM, els divendres a les 12 del migdia, a les 9 del vespre i a canalblau.cat. Canal Blau FM. El matí de Canal Blau Ràdio. El matí de Canal Blau Ràdio. L'entrevista del dia.
Vilanova i la Geltrú aprovava ara fa unes setmanes l'avanç del POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un document capdalt per la definició urbanística del futur de la ciutat. El pla general vigent a dia d'avui va aprovar-se l'any 2001 i les previsions de llavors queden ja lluny de la realitat actual i és per això que cal actualitzar-lo. Ara el document es troba a exposició pública, un període també obert a la participació ciutadana. De com és aquest avanç del POUM i del procés, que ara tot just comença a la ciutat, en volem parlar avui al matí de Canal Blau Ràdio, amb qui podem dir que més en sap sobre aquesta qüestió, el regidor d'Urbanisme, Gerard Llobet. Què tal, Gerard? Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos, Gerard. N'hem anat parlant aquestes darreres setmanes d'aquest document, d'aquest avanç del POM, però no havíem fet un monogràfic, podríem dir, no?, per conèixer en detall com és aquest document. D'entrada estem parlant d'un avanç d'aquest pla general. En què difereix aquest avanç del que serà el document definitiu del POM?
Sí, és important aclarir-ho perquè aquests dies doncs, que ens estem trobant amb col·lectius, amb gent, és important matisar i explicar que no estem encara en una fase de concretar els usos i la classificació del sòl, és a dir, quins seran els sectors urbanitzables, què es podrà fer en el sòl no urbanitzable, tot això encara no és objecte del debat. L'avanç del pla, l'avanç de POUM, té com a objectiu establir el gran model, les estratègies territorials, és a dir, quin model de ciutat volem. I per tant, doncs, el que s'ha fet és, en aquest darrer any, que la comissió informativa del POUM doncs, ha anat treballant amb tots els grups polítics, escoltant doncs, els experts, analitzant doncs, diversos elements importants no? per decidir quin és el model de municipi que volem, doncs, ha establert unes grans línies de com ha de ser doncs, la Vilanova i la Geltrú del futur. No només del creixement, perquè entenem que una part del debat doncs, ha de ser fins a quins límits i en quines condicions ha de créixer Vilanova, sinó també en necessitats. Què fem amb les periurbanes, què fem amb les infraestructures de mobilitat, com li donem un valor superior al sòl urbanitzable, que nosaltres pensem doncs, que fins ara ha estat un calaix de sastre i el l'hem tingut allà doncs, no, sense que tingués un valor important en el territori. Tots aquests elements són els que conformen doncs, aquestes estratègies del model de ciutat que volem d'aquí al 2045, que són més o menys aquests 20 anys que calculem doncs, que ha de tenir de vigència un POUM.
Per tant, podem dir que aquest avanç de POUM seria la base no, d'aquest pla general o pot diferir molt, finalment, el document definitiu?
No hauria de diferir. De fet, el POUM el que fa és establir les estratègies perquè ara, un cop tinguem equip redactor, ja estem en la fase de licitació dels treballs per continuar doncs, aquesta feina, doncs això és la base per decidir aquest model. No? I hi ha grans titulars que nosaltres ja hem anunciat de com volem que sigui aquesta Vilanova, que és una ciutat més compacta, una ciutat doncs, que redueixi els creixements que es van fer l'any 2001. Recordem doncs, que el 2001, si s'hagués executat tot el pla general vigent, doncs a Vilanova podria haver assolit 130.000 habitants. Pensem doncs que això és una xifra que no volem arribar i que a més doncs no es donen les condicions en el territori perquè es compleixi, no, aquesta visió tan expansionista. I altres criteris que han de satisfer les necessitats de Vilanova. Hem parlat d'habitatge, Vilanova té un problema d'accés a l'habitatge com tenen les grans ciutats. Com fem doncs una planificació dels serveis públics, com ens interrelacionem amb els espais lliures. Vilanova necessita més zones verdes i més espais lliures. Per tant, doncs el que hem fet és anar concretant molts paràmetres que han de definir aquesta estratègia. I això és el que no hauria de canviar molt quan ens asseiem a parlar del POUM, no? de com aterra doncs, aquests grans criteris, com els aterrem sobre el plan en el territori. Aquest és un repte important i sabem que genera un xup-xup, un debat no? de determinats espais, de determinats col·lectius, però el que hem de fer des de l'Ajuntament és tenir la visió general i tenir doncs, definides molt bé les necessitats que té el territori. Jo crec que el POUM, aquest abans del POUM, apunta molt bé quines són aquestes necessitats.
Precisament una mica en aquesta línia, Gerard, s'han establert, no? S'han posat sobre la taula tres escenaris de creixement, no? Possibles, òbviament, no? Tots són potencials, però sí que n'hi ha un que s'adequa una mica més, no? En aquesta visió de ciutat.
Sí, per arribar amb aquestes alternatives, prèviament hem fet un exercici que és actualitzar el projecte demogràfic. És a dir, Vilanova està clar que ha de créixer, però quines són les condicions i quina és una xifra aproximada amb la qual doncs, podríem arribar en els propers 20 anys si es complissin aquestes condicions, del context social i econòmic, i sobretot, i vull ressaltar-ho allò amb negreta i subratllat, que és una xifra que no vol dir que posem tota la maquinària per arribar, sinó que de mantenir-se doncs, aquest context social i econòmic, doncs, no, amb les migracions metropolitanes, amb l'envelliment de la població, amb les necessitats pròpies no, del creixement demogràfic de la població resident actual, doncs podria ser una xifra que arribéssim. Insisteixo, no vol dir que hem d'arribar, sinó que és una xifra a la que podríem arribar. I, per tant, el planejament ha d'estar preparat. Si tenim doncs, un context d'una arribada important de població, doncs, vol dir que hem de tenir el municipi preparat en equipaments, en sòl urbanitzable, en activitats econòmiques, en espais lliures. Si no hi hem d'arribar, doncs, no passarà res, no? Ens quedarem estancats. Ara bé, som una ciutat important, som una capital de Catalunya, una de les principals ciutats mitjanes del país, estem entre Barcelona i Tarragona i, per tant, tot això són condicionants que hem de tenir a l'hora de definir aquest projecte demogràfic. I aquest projecte, al final, després d'analitzar tots els estudis de l'IDESCAT, els propis estudis de la Generalitat, calcula que el 2045 podríem arribar a una població de 85.000 habitants. Ara som 71.000, per tant, doncs, és una xifra que no són els 130.000 de l'any 2001, i és una xifra que podria ser raonable, i per tant el que hem de tenir és el planejament preparat per doncs, donar cabuda amb aquesta població, insisteixo, no només a nivell d'habitatge, sinó d'activitat econòmica, d'equipament, serveis públics. I això és el que s'ha traduït en les alternatives. La primera alternativa el que fa és una contenció i una consolidació de la ciutat existent, suposa un creixement pràcticament nul, i això doncs, té diversos punts a favor i té punts en contra, com és que no podrem satisfer la demanda d'habitatge social, la creació de nous equipaments o la generació de sòl per activitat econòmica, que ja és un dèficit que arrosseguem des de fa 10 o 15 anys. L'alternativa 2 el que proposa és apostar per la ciutat existent i proposa un desenvolupament doncs, que combina doncs, un creixement molt moderat i contigu, generant també doncs, alguns espais per activitats econòmiques. No? És una alternativa que evita doncs, una situació expansionista del territori, aquesta dispersió urbana, cerca un equilibri entre el sòl urbanitzat i la necessitat d'habitatge i d'equipaments i planteja un creixement planificat i controlat. I l'alternativa 3 és una evolució d'aquesta alternativa 2, és a dir, un creixement compacte, evitar la dispersió en el territori, però el que fem és reforçar el que li diem la capitalitat comarcal. I és una alternativa que ens permetria doncs, apostar per una densificació urbana, créixer a la vora del que ja tenim construït, amb una expansió doncs, molt estratègica. Ens permetria assolir doncs, els objectius que tenim de crear habitatge social, d'habitatge assequible per la ciutadania, que també ens emana del Pla Territorial Sectorial d'Habitatge que es va aprovar fa uns mesos. I, a més, doncs, el que permet és fomentar la creació de nous espais com poden ser doncs, l'activitat econòmica, potenciar determinades infraestructures, no? Renovar la C31 perquè sigui una avinguda d'una façana nord de la ciutat que doni resposta no? amb aquesta relació amb el territori del sòl no urbanitzable, revitalitzar i consolidar les urbanitzacions periurbanes, promoure no? Vilanova i reconèixer-li doncs, aquest valor del patrimoni cultural i natural com a ciutat esportiva. En definitiva, doncs, diversos ítems que aquesta alternativa 3 ens permeten fer un salt i consolidar doncs, que Vilanova doncs, és aquesta capital del Penedès i també d'aquesta frontissa entre l'àrea de Barcelona i l'àrea de Tarragona, sense que aquesta alternativa 3 superi els creixements que ja preveu la pròpia alternativa 2. Inclús, a més, això ens ho explicava no, a la conferència que es va fer per part del director tècnic, no, de l'equip redactor, que les alternatives 1, 2 i 3 no són excloents, és a dir, que l'alternativa 1 podria ser la del curt termini i l'alternativa 2 i 3 podria ser el curt i el llarg termini. Vull dir que podrien ser inclús consecutives una darrere l'altra.
Molt bé, per tant, queda lluny aquest planejament del Pla General de 2001 dels 130.000 habitants i en tot cas es contempla aquest topall de 85.000, però que no té per què arribar-hi la ciutat, no? Tampoc. No té per què créixer no? fins a aquest número d'habitants.
Correcte. Creixerà en funció de la situació econòmica i social. De l'any 2011 al 2019, Vilanova va créixer poc i, per tant, doncs, no va ser necessari doncs, urbanitzar, tot i que segurament són els anys que hauríem d'haver planificat perquè ara sí que estem creixent molt. Hi ha unes dinàmiques diferents a fa 10 o 15 anys. Hi ha molta migració metropolitana, que vol dir això doncs, que Barcelona i la seva àrea no poden créixer més i expulsa ciutadans doncs, cap a les ciutats de l'arc metropolità. Les ciutats de l'arc metropolità, les que tenen sol disponible i poden créixer, doncs Vilanova és una d'elles i, per tant, això el que s'ha de fer és amb sentit comú i acompanyar-ho molt bé. És a dir, no estem proposant acollir a tothom. El que sí que volem, doncs, i així ho hem deixat per escrit, és que aquest creixement sigui sostingut i acompanyat doncs, d'activitat econòmica, de creació de llocs de treball, de poder accedir amb unes condicions millors a un habitatge doncs, assequible, als espais lliures. Tot això és també és urbanisme. És a dir, quan parlem d'urbanisme no és només urbanitzar per fer habitatges, sinó que és resoldre usos, resoldre doncs, dinàmiques que el territori ha d'acompanyar per no col·lapsar.
És un creixement d'habitatge, no? Acompanyat, òbviament, dels serveis, no? Que puguin donar servei, valgui la redundància, als ciutadans.
Efectivament. Aquí, a més, aquest POUM no es fa no? Tenint en compte que som una taca aïllada en el territori i que al voltant nostre tot està en blanc, sinó que som una ciutat que té unes dinàmiques, que té unes infraestructures, que té uns equipaments que li fan aquesta, no? aquest rol de capital i, per tant, doncs, això és important i és un condicionant que hem de tenir en compte i que tenim una normativa superior, plans directors que ens estan dient o el pla territorial metropolità, que ara es convertirà en el pla territorial del Penedès, però que tot i així ens està dient que Vilanova és un dels llocs del Penedès, que si ha de créixer doncs, són aquestes ciutats compactes que tenen infraestructures, que tenen serveis per evitar creixements doncs, en baixa densitat, creixements com hem vist els darrers 30 o 40 anys, fent urbanitzacions a les muntanyes amb les dificultats i la problemàtica ambiental, social i econòmica que això suposa. Per tant, doncs, Catalunya ja està ordenant aquests creixements a nivell territorial i els municipis això ho hem de tenir en compte i ho hem d'implementar perquè és una normativa superior. No ens ho podem saltar i, per tant, doncs, aquest planejament ha de ser coherent també amb el que ens està dient la Generalitat perquè si no ens ho tiraria enrere. I això ho hem explicat, no? Que no farem un procés de redactar un POUM que ens costa gairebé 800.000 euros perquè després, quan ho portem a la taula de la Generalitat, ens ho tiri enrere. Hem de ser coherents. Evidentment que a Vilanova exigim a la Generalitat que si hem de jugar aquest joc, doncs la Generalitat ha d'haver-hi una corresponsabilitat i, per tant, doncs, posar infraestructures, posar serveis públics, posar equipaments perquè aquest creixement doncs, sigui acompanyat, sostingut i sostenible.
Serà viable aquesta opció, Gerard, no? Vull dir que s'han de complir tots aquests plans territorials, però de vegades no sé si poden interferir d'alguna manera en alguna idea que es té de desenvolupament a la ciutat. No sé si pot haver, per exemple, també alguna proposta antagònica, no? Amb el que es vol des de Vilanova i la Geltrú, no? Perquè de vegades, no? Aquests plans territorials es fan des d'administracions superiors sense conèixer en detall la realitat del territori i potser no acaben de casar, no? Amb la necessitat de Vilanova i la Geltrú en aquest cas.
Correcte. Prova d'això és que nosaltres tenim en el jutjat un contenciós contra la Generalitat per un pla director que va aprovar fa un any i mig, el pla director de sòls no sostenibles, doncs que la Generalitat ha posat sobre la taula la seva idea del que ha de ser Vilanova i des de Vilanova els diem no estem d'acord, ens esteu traient una competència de les poques que tenen els ajuntaments exclusives, que és l'urbanisme i la planificació, ens l'heu buidat, en certa manera. I per tant això està en discussió als tribunals i veurem què passa. No estem d'acord amb algunes determinacions doncs, que va fer la Generalitat en aquest pla i pensem doncs, que aquest tipus de planificació entenem que la Generalitat doncs, vulgui tenir una idea de com d'ordenar el país, d'evitar coses que s'han fet en els darrers 30 o 40 anys doncs, que no tenen cap sentit, com carregar-nos el Pirineu amb urbanitzacions, com urbanitzar el Parc Natural del Garraf amb urbanitzacions disperses. Amb això estem totalment d'acord. I que som les ciutats en les que hem d'assumir doncs, aquests creixements i ho hem de fer bé. Ara bé, de qui a decidir quins són els sectors o desclassificar sectors com han fet a Vilanova, doncs això doncs, entenem doncs, que entra molt al detall, el que ens fa és deixar-nos sense marge als municipis. I ens condiciona molt, i ens condiciona evidentment aquest debat de POUM. Tot i així sí que és veritat que finalment és l'Ajuntament, i això també ho volem deixar clar, que decideix com, quan i a quin ritme es creix, perquè al final els plans parcials, els projectes d'urbanització o de reparcel·lació passen per l'Ajuntament i nosaltres decidirem per on ataquem doncs, aquestes necessitats de creixement. Crec que en els darrers anys ho hem deixat clar, doncs, que Vilanova té sectors prioritaris, no?, de creixement, com pot ser doncs, el desenvolupament del sector 1 de l'Eixample Nord, que és davant de l'hospital, perquè allà hem de resoldre doncs, una infraestructura i necessitat d'equipaments. Allà podem resoldre alguna part, no?, dels temes d'habitatge i també alguna qüestió relacionada amb l'activitat econòmica. Per tant, no estem en els propers 10-15 anys plantejant un creixement créixer per créixer, sense cap sentit, sinó que ja fa anys que tenim clar doncs, quin és algun sector que ens hauria de donar doncs, resposta a les necessitats que té Vilanova en aquests moments.
Gerard, parlem de desenvolupament urbanístic, parlem de creixement. Hi ha consens que la ciutat ha de créixer cap al nord, no? Per tant, sinònim de desenvolupar l'Eixample Nord en aquest sentit, oi?
Sí, l'Eixample Nord s'ha de planificar, això vol dir que encara no entrarà cap màquina ni s'urbanitzarà. Estem en una fase, en un estadi molt anterior, que és que hem de fer una modificació del pla general. L'Eixample Nord és un sector enorme de 100 hectàrees i el que volem és que aquest gran sector es subdivideixi d'acord amb els ritmes que necessita la ciutat. Ara mateix a l'Eixample Nord es podria començar pel costat de la C31, el podríem començar pel costat del carrer Zamenhof o el podríem començar pel costat del Llimonet. Creiem que necessitem doncs, aquesta planificació alliberar doncs, a la ciutat d'aquesta llosa, no?, de tenir un gran sector de 100 hectàrees i fer sectors més petits. I per tant, doncs, aquesta és l'estratègia que crec que és bastant àmplia, no?, consensuada a nivell polític, de dir, doncs, anem a treure, no?, un gran sector i anem a fer-lo doncs, a un sector que permeti doncs, que sigui molt més mastegable a nivell doncs, de les necessitats que té Vilanova, no?, com pot ser doncs, el sector 1, que al final estem parlant que de 100 hectàrees prioritzaríem 30. D'aquestes 30, la meitat gairebé són espais lliures. Per tant, doncs, un creixement molt sostingut i, evidentment, gens expansionista. Però és evident que hem d'anar preparant la ciutat perquè quan ens arribi que ens volen fer un hospital o ens arribi doncs, que hem de satisfer aquests 3.500 habitatges que, de protecció oficial que ens diu la Generalitat que hem de fer a Vilanova, no tindrem sol per fer-ho. I, per tant, això vol dir que des d'ara hem de començar a preparar-ho perquè d'aquí 5, 10 o 15 anys això es pugui posar en marxa.
És aquesta la previsió d'habitatge, de construcció, Gerard, aquests 3.500 o hi ha un topall, hi ha una mica més de marge per construir més?
El Pla Territorial Sectorial d'Habitatge ens marca a tots els municipis uns mínims d'habitatges per assolir doncs, això que li diuen les quotes de solidaritat urbana, que és que intentem facilitar al màxim l'accés a l'habitatge. Per tant, aquí la política de sòl, la política de planificació hi té molt a veure. Vilanova, tots els nous sectors que fem, obligatòriament tindran del 40 al 50% d'habitatge de protecció oficial. Això és una xifra important. En alguns sectors ens estem plantejant una modificació que ens permeti duplicar el nombre d'habitatges de protecció perquè hi ha un dèficit important, hi ha dificultats perquè la gent, no, de Vilanova doncs, pugui accedir a un habitatge de lloguer o de compra, perquè a més a més d'aquest 50%, el 25% per llei ja haurà de ser de lloguer. Ens marca un topall màxim que són aquests 3.500 només d'habitatge de protecció. Amb el sòl que estem preparant i per arribar a aquests 85.000, per arribar a la xifra dels 85.000, el nivell màxim d'habitatges que es podrien fer a Vilanova són aproximadament uns 7.000 habitatges, que és la xifra que s'ha fet des del 2001 fins ara el 2023 a Vilanova. Insisteixo, no vol dir que farem 7.000 habitatges d'aquí al 2045, però sí que hem de tenir la ciutat preparada doncs, perquè si es donen les condicions doncs, es puguin fer aquests habitatges. Però no vol dir que els fem. Ja sé que és complicat distingir l'urbanisme i la planificació de la urbanització pròpiament. Però és una xifra que ens permetria doncs, que d'aquests 7.000, el 50% serien aquests 3.500 habitatges que permetrien doncs, que Vilanova fes un pas important en la promoció d'habitatge de protecció.
En definitiva, tot és una previsió, Gerard,
Són previsions. L'urbanisme, la planificació és preparar el territori, és dir, si em ve aquesta, no, aquesta arribada de persones pel propi creixement de la ciutat o per creixements externs, doncs hem d'estar preparats perquè després no fem bunyols i fem urbanitzacions sense tenir una idea de conjunt, sense tenir aquesta idea de quines infraestructures de mobilitat han d'acompanyar això, sense tenir doncs els equipaments més o menys, les reserves preparades. Per tant, és una previsió, sí, evidentment. El 2001 es va fer una previsió de 130.000, que evidentment no hem arribat ni hi arribarem. I ara fem una previsió de 85.000, que segurament el 2045 tampoc. No arribarem. Mm-hmm. Però hem d'estar preparats per, insisteixo, que després les decisions no siguin doncs, sense una visió de conjunt i que siguin fetes doncs, de pressa i corrent, que mai acompanya, no? quan es prenen decisions en calent o quan es prenen decisions sense tenir aquesta visió global.
Mm. Gerard, apuntaves un altre dels reptes que s'ha d'abordar amb aquest nou pla general, és la regulació de les urbanitzacions periurbanes. Com es treballarà? Perquè en som prous aquí a Vilanova també.
Sí. Aquest és un dels... De fet, les periurbanes és un capítol propi que té el POUM, les ha analitzat, i aquí la gran decisió és intentar incorporar-les a la ciutat, la gran majoria, les que es puguin. El propi POUM ha fet un quadre i estableix doncs, quines estan en condició de poder-se doncs, incorporar perquè no tenen un risc d'inundabilitat, perquè no estan en territori en pendents a més del 20%, coses que ja la llei ens diu que no es pot urbanitzar dintre de la llera d'un torrent. Malauradament tenim algunes construccions dintre dels torrents, això doncs, no es podrà legalitzar mai. En canvi, hi ha altres doncs, que per la seva situació, per la morfologia, per tot l'històric que tenen, aquestes urbanitzacions es podrien incorporar com a ciutat. Això, el 2001, es va preveure quatre urbanitzacions, el Font d'Ossumella, el Marroquer, el Mastapet i la Torre del Beguer. Només es va poder urbanitzar el Font d'Ossumella. I ara, doncs, aquestes tres urbanitzacions que queden, estem treballant amb la Diputació, que ens està ajudant per definir quin cost econòmic doncs, suposaria i si hem de fer alguna modificació puntual, perquè el que no farem és esperar-nos al 2030 si alguna urbanització ja vol tirar endavant algun procés, no?, per incorporar-se. Això ho estem treballant en paral·lel. I recentment, i això és una novetat que molt ben acollida no?, tant a nivell polític com tècnic, que és que el Parlament de Catalunya, no, el Govern de la Generalitat i ara el Parlament haurà de convalidar un decret llei que es va aprovar el mes de febrer, que permetria que les urbanitzacions en sòl no urbanitzable, que és la nostra casuística a Vilanova, es poguessin regularitzar d'una forma molt fàcil i amb criteris que sempre hem exigit d'una urbanització tova. I, per tant, doncs, això seria una molt bona notícia i ens ajudaria molt a desencallar la problemàtica que tenim, al marge de que el POUM acabi reconeixent doncs, que s'incorporen a la ciutat. Bueno, passen coses. Mentre estem fent el POUM, ens estan sorgint novetats a nivell de planificació territorial, a nivell legislatiu, que hem de tenir en compte. Si es pogués tirar endavant doncs, aquest decret llei, que, insisteixo, el Parlament ha de convalidar encara, doncs permetria que en plans especials aquestes urbanitzacions poguessin anar doncs, incorporant-se a la ciutat. I ja tenim un estudi previ que ens permetria definir quines doncs, es poden, ja en un primer estadi, en una primera fase, anar incorporant. Evidentment són processos llargs perquè vol dir que els propietaris han de pagar, han d'assumir l'urbanització, han d'assumir el cost de fer arribar l'aigua, el cost del sanejament, les infraestructures elèctriques. No són fàcils, però sí que podríem tenir un mapa molt més clar.
Bé, en definitiva, aquests plans són documents vius, no? Perquè també s'hi van fent modificacions, no? Durant la seva vigència, oi?
És així. Nosaltres, en l'actual pla general, ha tingut moltíssimes modificacions perquè al final la ciutat és viva. La normativa va canviant. De fet, el proper mes d'abril a l'Ajuntament fem diverses modificacions del pla per facilitar precisament doncs, recuperar espais doncs, que van quedant obsolets, que necessiten adequar-se a la normativa doncs, que ha canviat. Codi tècnic, la llei d'urbanisme és de l'any 2010, tota la normativa ambiental és molt a posteriori del nostre pla general del 2001. Per tant, doncs, hem d'adequar-nos amb tots els sectors que tenim. I això, quan ho expliquem, doncs, a nivell burocràtic és llarg, és feixuc. Els ajuntaments també patim, doncs, una burocràcia llarga a l'hora d'adequar la modificació del planejament. Per això dic que no veurem cap màquina entrant en els propers anys a l'Eixample Nord, ni a Sant Jordi, ni enlloc, perquè abans hem de patir diverses modificacions de planejament, hem de preparar el sòl i quan sigui necessari s'urbanitzarà. Doncs, no farem urbanització com es va fer fa molts anys a tot arreu, no només a Vilanova, no? Perquè hi havia una dinàmica que aquest sector tirava molt. Ara estem en un altre moment i segurament les coses es faran amb una visió i amb un tamany molt més reduït. Es faran no grans sectors, sinó que cada sector, a més, es dividirà en polígons més petits que siguin domesticables i que vagin satisfent les necessitats de la ciutat.
Precisament, Gerard, aquests darrers mesos o durant aquest mandat i l'anterior sempre s'han anat fent algunes modificacions, algunes precisament per facilitar l'activitat econòmica, no? Instal·lació d'activitat econòmica aquí a la ciutat. Ja ho apuntaves també, eh? Una de les prioritats d'aquest nou pla general també serà aconseguir més sòl, no? Precisament per activitat econòmica. Serà difícil perquè al final podríem dir, no?, que la mida de Vilanova és la que és, no? No sé com es pot trobar.
Correcte. Ara mateix tenim sobre la taula la modificació del sector La Plana, on hi havia l'antiga Male, que aquí hi ha una operació interessant perquè el que ens permet és recuperar un sector industrial obsolet, incorporar-ho a la ciutat, renovant les infraestructures, renovant els serveis i generant diverses parcel·les on ara hi ha una única nau que és molt gran i que segurament permetria generar sòl industrial d'una forma ràpida en el curt termini. En el mig i llarg termini estem treballant amb la Generalitat poder desenvolupar algun sector proper als sectors industrials consolidats, és a dir, no fer un bolet com en aquest cas La Plana, sí que és un sector que es va posar sobre el sector de La Plana, no? De La Plana agrícola del municipi, aïllada, sense accessos fàcils, i per tant això és el model que volem evitar. Els futurs creixements d'activitat econòmica estaran molt al voltant de l'eix de la C15, que és el sector industrial. I també estem treballant en alguna modificació que també portarem al mes d'abril, que ja havíem anunciat, no? El sector Marquès, que és l'antiga Benca, que és una activitat que malauradament ha tancat en el territori, però que té una nau industrial molt gran a la ciutat i, per tant, també hi haurà una modificació per adequar aquest sector que puguin ampliar aquesta nau perquè el planejament ho permet, però el que farem serà establir unes condicions també d'integració en el territori i de paràmetres urbanístics perquè es pugui reciclar i obrir a fer noves activitats. Per tant, estem en això, treballant en el curt termini amb allò que tenim i també pensant en el mig termini en poder llançar nou sòl per regenerar això, nous espais industrials que han de satisfer la necessitat interna. Tenim moltes indústries a Vilanova que ens demanen créixer i evidentment, des de l'equip de govern, desitgem que aquest creixement sigui a Vilanova.
Gerard, més qüestions, perquè no tenim massa temps, eh? Podríem abordar, no? Podríem parlar moltíssimes hores d'aquest ple general. En tot cas, un parell o tres de qüestions ja per anar acabant. Sé que hi ha hagut sectors de població que han mostrat una possible preocupació per la urbanització o per la possible urbanització d'alguns sectors protegits, podríem dir-los així, no? Si pensem, per exemple, en l'Hortoll. Com es trasllada, no?, aquest nou pla general, no?, en sectors com aquest, no?, per exemple, l'Hortoll?
Sí. L'Hortoll és l'exemple d'aquests grans megasectors, no?, com l'Eixample Nord, que es van fer de més de 100 hectàrees, en un moment determinat i que són hereus del planejament del primer ajuntament democràtic. L'Hortoll no s'urbanitzarà. En aquest cas, el que ha de ser objecte és d'una planificació, d'una reflexió de què volem en aquest espai de la ciutat. És a dir, l'equip de govern està conformat per dos partits que tenen les seves propostes. En el ple hi ha més partits que tenen moltes idees sobre l'Hortoll i el que posem sobre la taula és, primer, l'Hortoll és urbanitzable, per tant, no vol dir que s'hagi d'urbanitzar, insisteixo. Crec que l'hem de posar en una certa crisi perquè la pròpia Generalitat, el sector Hortoll 2, no? Perquè aquí estem parlant de l'Hortoll 1 i de l'Hortoll 2, el propi sector de l'Hortoll 2 l'ha desclassificat ja, tota la part al voltant de Santa Llúcia ha prohibit que allò, tot i que és urbanitzable, allà s'urbanitzi, i després una línia de costa, no? De la costa cap a l'interior, entre Santa Llúcia i Ribarroges, aquella zona també queda preservada. Per tant, la Generalitat, en aquest pla director que va fer fa un any i mig, ja ens ha posat alguns deures i, per tant, ara l'Ajuntament en aquest procés que iniciarem per ja definir doncs, el POUM i de cara a l'aprovació inicial, doncs hem de posar sobre la taula què volem que sigui aquest sector. Hi ha una part importantíssima de l'Hortoll, doncs, que és veritat, que té uns valors ambientals, naturals i paisatgístics, i després hi ha una part que li podríem dir doncs, més periurbana, que està tocada a la ciutat, que allò pensem, i és una opinió en aquest cas doncs, personal i del meu grup, doncs, que ha de ser objecte d'una reflexió a banda. Eh? Tenim tot aquell torrent, tenim al voltant de l'Avinguda Montseny, tota la zona de l'Avinguda de Cubelles, que allà doncs, és diferent del que pot ser l'Hortoll, on està treballant, per exemple, Garraf Copera, la zona de la finca pública. I per tant, doncs, d'alguna manera, allà hem d'acabar la ciutat, hem de poder recuperar aquell torrent perquè sigui doncs, un curs fluvial, no? amb un parc que coneix amb la resta del torrent cap a la zona del Molí de Vent. L'avinguda de Cubelles doncs, és un sector doncs, que s'ha d'acabar de treballar. Per tant, doncs, el que posarem és aquest sector sobre la taula, posar-los en crisi tal com estan dissenyats des de l'any 80 i definir doncs, segurament nous sectors que permetin, doncs, en algun cas, alguna protecció. Això és l'opinió que té en aquest cas el meu grup i que m'agradaria doncs, que això doncs, evidentment estigués consensuat amb tots els grups polítics. No? Hi ha una pressió d'una part de la ciutadania en aquest àmbit. També vull recordar que l'Hortoll és privat, excepte una finca pública que té l'Ajuntament, tota la resta del sector pertany a particulars, a empreses, a privats, i per tant doncs, això també s'ha de tenir en compte. No? Quan se'ns diu protegir l'Hortoll i fer un gran parc natural, hem de tenir en compte que estem trepitjant finques que no són públiques, que són de particulars. Bueno, és un dels sectors que evidentment doncs, donarà joc i donarà debat i crec que segur que trobarem un bon acord entre tots els grups. Que tingui en compte també el que dèiem abans, que hi ha un pla director que diu que això ha de ser urbanitzable. I aquí doncs, haurem de treballar amb la Generalitat, doncs, que potser és un urbanitzable que no s'acabarà urbanitzant durant molts anys. No ho sé. És una possibilitat. Jo crec que hem de posar sobre la taula la possibilitat 1, 2, 3, 4 i 5 i acabar decidint doncs, allò que evidentment convingui a l'interès general del municipi.
I tant. Gerard, parlaves de consens. Eh? Aquest abans de POM, aquest abans de Pla General, es va aprovar el ple del mes de febrer i va ser, com qui diu, per unanimitat, amb 23 vots a favor dels 25 del ple. Sí. Per tant, document de ciutat era molt important, no?, que d'alguna manera fos així, no?, amb el màxim consens polític possible.
Sí, i jo intentaré com a regidor que aquest consens es repeteixi, perquè jo crec que aquests plans que tenen una visió a 20 anys, doncs, independentment de quin color estigui governant, doncs, ha de servir per satisfer, insisteixo, aquest interès de tot el municipi. Per tant, no és el POUM de l'equip de govern, ha de ser el POUM de l'Ajuntament. I jo vull agrair molt la feina que han fet els grups polítics en aquest any, que hem estat reunits cada mes, hem fet una sessió específica per parlar del POUM. És un tema molt complex, és un tema que no és fàcil per qui no coneix les normatives, el planejament territorial, el planejament urbanístic, és un tema molt feixuc, però per això sí que vull agrair el debat que hi ha hagut. Ha sigut un debat molt tranquil entre tots els grups, hem pogut intercanviar opinions, visions, no? Allunyats, quan fem aquestes comissions, les fem a la tarda, estem allunyats de càmeres, d'aquesta pressió, i ens permet doncs, això, intercanviar opinions, que crec que és el més interessant, no?, que fem als polítics, intentar doncs, escoltar l'altre i fer-te reflexionar si la teva opinió doncs, la pots canviar i pots incorporar una visió no? que segurament és tan vàlida com la teva. És un exercici sí, crec que apassionant i per això intentarem doncs, que evidentment sigui un POM consensuat, no només perquè ens val molts calés, sinó perquè també val la pena doncs, que es vegi doncs, que de tant en tant som capaços d'arribar a consensos en temes de ciutat.
Sí, no, perquè al final és l'objectiu, no?, que s'hauria de perseguir, no?, si més no. I ara sí, Gerard, per acabar, aquest avançament d'aquest abans del Pla General és exposició pública i durant aquest període s'han organitzat diverses sessions de participació ciutadana, no?, perquè també es vol, no?, que precisament la ciutadania doni la seva opinió, no?, sobre com ha de ser aquesta ciutat del futur. Demà, per exemple, demà 29 de març hi ha un itinerari de la façana marítima a l'Hortoll, espais de transició entre natura i ciutat, inscripció prèvia a través de formularis. Ja s'han fet altres actes en aquest sentit. Com han anat? Hi ha interès per part de la ciutadania? L'heu denotat per veure, no?, com ha de ser la ciutat del futur?
Hi ha interès, hi ha també, és veritat, desconeixement de què és això un abans de POUM, no? Ara, aquest mateix debat de l'Hortoll, doncs, ha sortit, no?, dient, voleu urbanitzar l'Hortoll? No, hem hagut de sortir públicament de dir, no, l'Ajuntament no, aquest Ajuntament no urbanitzarà l'Hortoll. L'Hortoll és un sector urbanitzable i haurà de ser en el marc d'aquest procés, doncs, que decidim tots què ha d'acabar passant. I això ens passa en molts altres àmbits, en molts altres sectors. No estem en la fase de decidir, sinó que estem en aquesta fase d'acabar de dissenyar aquest model de ciutat i què volem pels propers 20 anys. Ha generat expectativa. A banda d'aquestes sessions més públiques, aquella conferència que vam fer, hem fet trobades, per exemple, amb el col·lectiu d'arquitectes de la ciutat, amb una cinquantena de persones. Properament, doncs, anirem fent una presentació amb els agents socials i econòmics, amb els sindicats, amb la Federació Empresarial, amb els gremis, perquè crec que és important doncs, que coneguin què és això d'un abans a POUM. Ens està anant molt bé perquè ens permet fer un intercanvi, ens permet, doncs, el que deia abans, obrir també una mirada i veure doncs, que la necessitat que tenen no, els sectors industrials doncs ens ajuda també a donar resposta a un dèficit i a una demanda que hi ha. Ens veurem amb els APIs també de la ciutat, perquè el tema de l'habitatge doncs, els hi preocupa. Per tant, doncs, a banda d'aquestes sessions més públiques, des de l'equip de govern estem fent aquestes microtrobades, no?, amb aquests sectors per anar explicant doncs, què serà aquest procés que hem encetat ara.
I ja per acabar, Gerard, quin és el calendari? No? A partir d'ara, quan acabi l'exposició pública, no? Què ens espera?
Doncs la setmana que ve comencem l'expedient perquè tinguem un equip redactor per ja fer tota l'aprovació inicial, provisional i definitiva. És un procés burocràtic que, insisteixo, que ens preocupa perquè el POUM entrarà en vigor l'any 2029 o 2030, perquè és una tramitació molt llarga fer la redacció d'un POUM i això doncs, ens impedeix satisfer i donar resposta immediata a allò que ens preocupa, no? El tema de l'habitatge, el tema dels sectors industrials aquests més a llarg termini. Però ens hi hem de posar i per tant doncs, ara recollirem totes aquestes suggeriments que està fent la ciutadania en aquestes sessions, per internet, no? A la web participa.vilanova.cat la gent també està enviant idees, està opinant. La Generalitat ha de fer un informe, la Comissió Territorial d'Urbanisme com l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental doncs, s'han de pronunciar sobre aquest abans a POUM i tot això doncs, ho tindrem sobre la taula als grups polítics en aquesta comissió informativa i ho traslladarem a un equip redactor perquè ens acompanyi i puguem tenir el document d'aprovació inicial el més aviat. Ens agradaria doncs, tenir-ho això en un any i mig, dos anys, ja tenir un document sobre la taula per poder fer una aprovació inicial i en aquell moment sí que hi haurà aquest debat de quins seran aquests sectors prioritaris, què passa amb els usos, què passa amb el sòl urbanitzable. Doncs, bueno, ens ve un temps de debat interessant a nivell urbanístic i territorial.
I tant, el seguirem des d'aquí, des del matí de Canal Blau Ràdio. Avui hem fet aquesta entrevista monogràfica amb en Gerard Llobet, regidor d'Urbanisme a Vilanova i la Geltrú, que ens ha explicat amb detall com és aquest abans de POUM, no? I com ha de ser una mica, no?, la ciutat del futur segons totes aquestes previsions. Gerard, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies.
Al matí de Canal Blau Ràdio. Canal Blau FM.
Sabies que podries estar pagant més del compte a la teva declaració de la renda?
Si tens fills, pots aplicar deduccions per maternitat, escola bressol i fills a càrrec. També hi ha ajuts per instal·lar plaques solars, comprar un cotxe elèctric i millores d'eficiència energètica.
No deixis escapar el que et correspon.
Gestingral t'ajuda a pagar només el que toca. Reserva la teva cita a gestingral.com o truca'ns al 938141687.
Gestingral,
a cada pas.
2, 3... Avui és per mi, per cuidar-me, per no deixar-ho per demà.
Circuit de la Dona per a la Prevenció i Diagnòstic del Càncer de Mama. Centre Mèdic Alomar Vilanova. Ecografia de mama 3D, mamografia i densitometria òssia. Totes les proves en un mateix dia. A prop teu, Alomar Vilanova. sempre amb la confiança de les principals mútues. Informa't a centremedicalomar.es.
Capsa de somnis. El cinema a Canal Blau FM. Estrenes, cartellera, bandes sonores, sèries de televisió. Capsa de somnis, el programa de cinema de Canal Blau FM, els divendres a les 12 del migdia, a les 9 del vespre i a canalblau.cat. Canal Blau FM. El matí de Canal Blau Ràdio. L'efemèride musical del dia.
El 28 de març del 1986 neix a Nova York Lady Gaga. De nom real, nom artístic Stephanie Joan Angelina Germanotta, va començar la seva carrera a l'escena underground de Nova York abans de triomfar amb el seu àlbum debut The Fame del 2008, que incluïa èxits com Just Dance i Poker Face. Amb Born This Way, el 2011, es va consolidar com un referent del pop i de la comunitat LGTBIQ+, experimentat amb diversos gèneres, des del jazz amb Tony Bennett fins al country pop amb Joan el 2016. La seva versatilitat la va portar al cinema amb A Star Is Born el 2018, on va interpretar Shallow, guanyant un Oscar a la millor cançó original. Al llarg de la seva carrera ha venut milions de discos i ha guanyat nombrosos premis Grammy. També és una activista compromesa amb la salut mental i, com dèiem, els drets LGTBIQ+. Lady Gaga continua sent una icona global i una de les artistes més influents del segle XXI. Escoltem avui un dels seus èxits de l'any 2009, Alejandro.
El matí de Canal Blau Ràdio.
Canal Blau FM.
Si les molèsties et frenen, és hora de posar-hi solució. L'equip de professionals de Fisiolab estan llestos per ajudar-te a recuperar el teu benestar i gaudir de cada moment al màxim. Solucions integrals i tractaments personalitzats que s'adapten a les teves necessitats. A Fisiolab trobaràs el camí cap a una vida activa i saludable. Tota la informació a fisiolabcenter.com i també a les nostres xarxes socials.
Canal Blau.cat. Siguis on siguis, connecta amb Canal Blau FM.
Canal Blau.cat.
Ràdio online, tots els podcasts, xarxes socials.
Amb un sol clic, recupera tots els continguts de Canal Blau FM.
Notícies.
Esports.
Cultura.
Entreteniment.
Música.
Canalblau.cat. Canal Blau FM. al matí de Canal Blau Ràdio.
I al matí de Canal Blau Ràdio seguim en directe en quan ja passem de les 11 del matí, de fet passa un minut de les 11 en punt, i ara és moment de conèixer les estrenes cinematogràfiques que arriben avui a les sales. Ho fem com sempre amb en David García, en Xavier Andreu i en Francesc Díaz. Són els companys del programa La Capsa de Somnis, un programa on ens parlen de les estrenes, però també de notícies de l'àmbit cinematogràfic, ens presenten bandes sonores, etc. És un programa que s'emet cada dia, s'emet els divendres, cada setmana, a les 12 del migdia, en repetició a les 9 del vespre.
Estrenes de la setmana.
Aquesta setmana, Xavi, tenim com a 16 estrenes, comptant un documental de fa un parell de dies. Però realment no hi ha cap blockbuster. Sí que hi ha alguna pel·lícula espanyola destacada, alguna pel·lícula americana, però poca cosa...
Poca cosa així ressenyable, exceptuant això que acabes de dir tu ara, un parell d'estrenes espanyoles que tenen força bona pinta.
Doncs vinga, comencem.
Comencem amb A Working Man.
Mira esas manos. No eres un poli, eres un trabajador. Vale, vamos a jugar.
Aquí ens trobem un exmilitar i gent encobert que intenta guanyar-se la vida honradament fins que la filla adolescent del seu cap és segrestada i sense avançar-s'ho gaire decideix agafar el baró per les banyes i utilitzar les seves habilitats per rescatar-la i a la vegada desmembrar una conspiració criminal protagonitzada per Jason Statham, que és el cap, punys i patat d'aquesta pel·lícula d'acció, dirigida per David Ayer, que va ser l'encarregat de la versió dolenta de Suicide Squad. Sí, la cosa no apunta maneres. No apunta
gens. David Ayer va fer alguna cosa interessant, però és que l'argument...
Però és que tu no saps qui és el guió.
És que l'estava buscant per...
El de Sylvester Stallone.
Ah, sí, és veritat. Sí que l'havia vist. Després en parlarem de Sylvester Stallone.
I a més està basada en un llibre, que segurament amb tu, Francesc, et sona l'autor, que es diu Chuck Dixon.
Ah, sí? Sí que em sona, sí.
Que és un escriptor que en els anys 80 i 90 va ser molt conegut sobretot pels seus treballs en els còmics amb personatges com el Castigador o Batman.
Sí, o Batgirl també.
Sí.
A veure, és lleig on estem repartint collejas, deixa, home.
Què més? Sí, ja està.
No és igual, si el guies tots són iguals.
Els productors és el mateix que van fer Wikipedia, etcètera. O sigui, mentre li aguanti el cos i el físic, aquest home pot seguir fent això el que vol.
Home, és lluitador professional, eh? O sigui, realment ell sap un munt d'arts marcials.
I va ser nedador.
I jo també, però sí. no ho vaig dir per què.
I tot i això, saltador,
concretament.
Sí, saltador.
Ah, vale, jo no he estat de saltador. Sí.
Però bueno, també hi ha aigua dintre quan saltar.
Home, és que si no s'hagués fet mal.
Tot i això, per mi, és un actor que t'he de dir que quan ha fet alguna pel·lícula així més o menys sèria, a mi m'agrada força.
L'actor sí, però és que l'argument l'hem vist... Bueno, és igual, passem a la següent escena, sisplau.
Doncs seguim amb Tierra de Nadie.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrones. Y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Tres amics de tota la vida, un guàrdia civil, un pescador i un custodi judicial, que estan completament descontents amb la seva vida i amb com funciona la seva societat i el que els hi espera. Tots tres conviuen a Cádiz i patiran de diferents maneres l'augment del tràfic de drogues, abocant-los a un conflicte que pot acabar amb les seves vides, ja no només amb la seva amistat. Luis Zahara, Carla Lejalde, entre els protagonistes, dirigit per Albert Pintor, que és un director que potser no us sonarà gaire, però sí que l'heu vist en moltes sèries com La Casa de Papel, i ha fet pel·lícules... Bueno, com matar a un dios i Malasaña 32, que són ressenyables, ens porten un thriller estrenat al Festival de Màlaga i amb molts números de ser una de les estrenes d'aquesta setmana i també d'aquest any.
Sí, el repartiment a mi m'agrada molt. El de Luis Zahara, Carla Lejalde, Jesús Carroza, Vicente Romero, que sempre està molt bé, el Damián Alcázar, que és un mexicà també que treballa molt bé...
Té pinta ser un thriller així basat molt sòrdid i basat en fets reals. Sí. Seguim amb Por todo lo alto.
Mi hermana se hizo una prueba para saber si podía donarme médula y ha resultado que no somos compatibles.
Ah, mierda.
Pero también que ella no es mi hermana.
Joder, o sea...
Un famós director d'orquestra que pateix leucèmia i necessita una donació de médula. Al fer-se les proves descobreix que és adoptat, però que té un germà. Un home que treballa de menjador d'una escola i que toca el trombó com a afició. Aquesta descoberta de dues persones completament diferents però que comparteixen un amor enorme per la música, els planteja una diferent relació i una coneixença nova i què fer sobretot amb la seva vida i com es poden ajudar mútuament l'un a l'altre. És una de les comèdies franceses de l'any passat, que a més va guanyar el premi del públic del Festival de Sant Sebastià i que pot ser una comèdia bastant fresca per veure.
Sí, i 7 nominacions als Premis César de l'Acadèmia Francesa. Curiosament, com sempre dic, el títol original és En Fanfare, o sigui, sí. En Fanfària, o com...
En Fanfària, que té a veure amb de l'orquestra.
Por todo lo alto, pues vinga, perfecte.
És que la fanfària sona Por todo lo alto.
Sí.
Home, és que a mi em dius fanfària i el primer que penso és en la musiqueta de la comparsa.
Sí.
Que és una marxa militar.
Sí.
Següent estrena.
La Fúria.
Què va ser? No ho sé.
Com que no te'n recordes, tia? No te'n recordes aquí, va ser?
No recordo de res, vale.
Una jove que vol ser actriu és violada per una persona que no reconeix durant la festa de Cap d'Any. Quan intenta buscar el suport del seu germà, la seva reacció és tot el que precisament ella no necessita. Violenta i remarcant la culpa en ella. Durant un any, l'essència entre ells es va fent cada cop més gran. Ell cada cop més violent, ella, que és l'autèntica víctima, no ho oblidem, amargada entre la culpa i el fàstic, que només podrà trobar, només podrà combatre quan comença a interpretar precisament un personatge femení d'una dona que busca violència. Violència, perdó. Dirigida per Gemma Blasco, hi ha Ángela Cervantes i Àlex Moner com a la parella de germans, i a més, recents guanyadors tots dos dels premis als millors actors a Màlaga. Pot ser una pel·lícula força interessant, rodada sí. A mitges entre català i castellà, i que, sí, sí. Pot, i que té molta pinta de ser potser l'estrena una de les estrenes independents de l'any aquí a Espanya.
Sí, sembla, potser. Sí, sí. Més estrenes.
Una ballena.
No puedo dejar que nadie disponga de tu talento en mi contra. Si vas a seguir aquí.
Una sicària que té l'habilitat de matar sense deixar rastre, podent saltar del nostre món a una altra habitat per monstres, però cada cop que ho fa, retorna diferent, retorna menys humana, més diferent. És una producció espanyola, força independent, que es va estrenar al Festival de Cine de Sitges, que compta més amb, com a protagonista a Ingrid García Johnson i a Ramon Barea com a gran reclam. Pel·lícula de ciència-ficció, amb una trama bastant interessant com a punt de partida, tot i que ja hagin vist pel·lícules semblants.
Sí, res a afegir. Es va estrenar a Sitges, com tu dius, i sembla interessant, però no per tots els públics.
Sí. Seguim amb Sting, aranya assassina.
Llamaré
Sting. Una nena es troba una aranyeta molt petita i se la queda. Però cada cop que li dona de menjar, l'aranya va creixent. I diguem que la dieta de l'aranya no és precisament vegana. Pel·lícula terror australiana, amb pinta de ser gamberra i escarosa, sobretot si no us agraden les aranyes.
Sí, ja dient-se en Sting, doncs sí.
Seguim amb Modigliani, Tres dies en Montparnasse. Johnny Depp dirigeix aquesta adaptació d'una famosa obra teatral basada en els tres bojos dies que el pintor Modigliani va passar, evidentment, a Montparnasse. Ricardo Scamarcio interpreta l'artista, i a més molt ben acompanyat per Stephen Graham i Al Pacino, en una pel·lícula agafa molt bé el to de vodevil i l'extravagància que acompanyava aquest pintor que va viure a camí entre el segle XIX i segle XX.
Es va presentar al Festival de Sant Sebastià de fa un any. La repercussió era que venia Johnny Depp, no perquè la pel·lícula ja està. Fos...
Bueno, tot s'ha de dir que aquest és un projecte que l'Al Pacino portava anys darrere d'ell, perquè és el guió d'una obra de teatre del Dennis McBride, que ja rondava per allà al final dels 70 dient que la volia portar.
Bueno, tenint a Stephen Graham, a mi ja per si...
Ja guanya punts.
Ja guanya punts la pel·lícula.
Molt bé.
Seguim amb Ghostlight. Dintre d'una família desestructurada, la jove filla segueix el seu pare pensant-li que és infidel a sa mare. Més lluny de la veritat, ja que l'enganxa en una petita escola de teatre on ella ha trobat una manera de desfogar-se de la realitat. Petita pel·lícula independent, que també adapta una obra teatral sobre els lligams i com la interpretació artística i l'art pot ajudar a fer unes coses que pensaven que estaven trencades. Seguim amb Diplodocus. Un creador de còmics que creu que no pot triomfar es deixa enganyar pel seu editor i comença a esborrar els seus personatges. Per un d'ells, un jove dinosauri, pot escapar al descobrir que pot passar d'una història a una altra. Adaptació d'una historieta d'un autor de còmic que es diu Tadeusz Bergnowski, animació polonesa i per tots els públics. Seguim amb Hola, Frida. Una altra pel·lícula d'animació, aquest cop sobre la infantesa de Frida Kahlo.
Producció canadenca.
I ja està, no sé ni en quants cines es deuen estrenar.
Això, doncs, a molt poquets. Això s'estrena, a veure, a dos cinemes.
Imagina't.
Però no aquí, una a Àlaba i l'altra a Astúries.
Doncs ja, seguim amb Sikandar, última sobreproducció de l'Índia. 140 minuts, acció sobre un home que lluita contra una red de corrupció.
Bueno,
segona estrena.
Res més.
Sí,
abans.
Sí, vinga, ja està.
Segona estrena.
París, Texas. Reestrena d'una de les millors i més conegudes pel·lícules de Wim Wenders, amb Harry Dean Stanton, la Natasha Kinski i Dean Stockwell com a protagonistes.
A mi em sembla sobrevalorada, per això.
N'hi han de millors, però sí. Potser és la que té més renom.
Potser, no, potser, però bueno, és una bona oportunitat per veure en pantalla gran, però dic, a mi em sembla sobrevalorada una miqueta aquesta pel·lícula tan coneguda.
Sí. Seguim ja, comencem amb els documentals. Imagine Dragons, Live from the Hollywood Bowl. És el documental que parlàvem abans, que es va estrenar el dimecres passat, sobre l'últim concert de l'última gira del grup musical Imagine Dragons, del qual el Francesc és molt fan.
Sí, i els aniré a veure aquest estiu.
Molt bé.
Seguim amb Un hombre libre, documental sobre la vida de l'escriptor espanyol Agustín Gómez Arcos, que va fugir del règim i va trobar a França, on es va fer mundialment famós i va ser un referent en temes com l'homosexualitat i el feminisme, amb entrevistes a Pedro Almodóvar, Marisa Paredes... Cosa que pot estar interessant, la veritat. Seguim amb Más 5. El projecte d'una pel·lícula prohibida porta aquesta cosa entre un documental i un film on veurem els 5 clars exemples del perquè una dona no pot decidir què fer amb el seu propi cos.
Sense comentaris.
Home, aquest argument m'acabes de deixar...
Sí, oi que sí?
Tot has durat.
Però espera que el món s'acaba. La Bíblia, Apocalipsis.
Aquest m'agrada més.
Perquè si no teníem prou amb aquest documental, o coses semblants que portem arrastrant de setmanes passades, aquí tenim un documental argentí on mitjançant un dels llibres de fantasia més venuts del món ens volen demostrar, doncs, això. Dante is here.
Bueno,
no. I aquí s'acaba el món i les estrenes?
Sí.
D'acord.
El matí de Canal Blau Ràdio. El magazín matinal de Vilanova i la Geltrú.
Blau FM.
Si les molèsties et frenen, és hora de posar-hi solució. L'equip de professionals de Fisiolab estan llestos per ajudar-te a recuperar el teu benestar i gaudir de cada moment al màxim. Solucions integrals i tractaments personalitzats que s'adapten a les teves necessitats. A Fisiolab trobaràs el camí cap a una vida activa i saludable. Tota la informació a fisiolabcenter.com i també a les nostres xarxes socials.
Capsa de somnis. El cinema a Canal Blau FM. Estrenes, cartellera, bandes sonores, sèries de televisió... Capsa de somnis, el programa de cinema de Canal Blau FM els divendres a les 12 del migdia, a les 9 del vespre i a canalblau.cat.
Canal Blau FM.
El matí de Canal Blau Ràdio.
La notícia musical del dia.
Lady Gaga ha donat a conèixer aquesta setmana les dates de la seva gira mundial, on ha inclòs Barcelona entre les ciutats on actuarà. De fet, l'artista ha anunciat 2 concerts al Palau Sant Jordi els dies 28 i 29 d'octubre. La cantant presentarà el seu últim disc, My Hem, i repassarà els seus grans èxits en un show que promet ser espectacular. Les entrades sortiran a la venda el proper 3 d'abril a Live Nation. Avui, per acabar programa, escoltem Abracadabra, un dels singles inclosos en el darrer disc de Lady Gaga, Mayhem. L'equip del programa, l'equip del matí de Canal Blau Ràdio, en Xavi Vallverdú, el control tècnic, la producció i a càrrec de l'efemèride i la notícia musical del dia, i jo mateixa, qui us ha parlat, l'Elisabet Rovirosa, ens acomiadem fins dilluns, com sempre. Moltes gràcies per ser-hi i per seguir-nos. Molt bon cap de setmana. All wrong.
watch it burn.
Al matí de Canal Blau Ràdio.